La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 19 de març de 2024. Us saluda Albert Soler, bona mussa, benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio de sempre, l'analògica, la de la rodeta, la de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Barnils, de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Jordi Casas, historiador, molt bon dia.
Bon dia.
T'he destacat?
Una mica.
Una mica de molles. De l'esmorzar, l'esmorzar. La Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Joan Ramon Armadàs, periodista i director de la revista El Cinèfil, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui volia començar, ahir vam tenir ple i després en parlarem abastament d'alguns dels temes que van sortir al ple, perquè va ser un ple molt llarg, amb molta teca.
Tenia com 48 punts tot el dia.
48 punts, sí. vam començar a les 3 de la tarda, vam acabar gairebé a les 10.
Hòstia, sol venjada.
El ple va acabar a les 10, nosaltres vam acabar una miqueta més tard, a les 10.
Hòstia, sol venjada.
Sí. Però abans de parlar del ple, volia parlar d'una notícia trista, perquè el diumenge va ser un dia trist per Sant Cugat i per la política santcugatenca, perquè l'exregidora convergent Susana Pellicer va morir a l'edat de 62 anys després d'afrontar una malaltia. Pellicer era una dona molt arrelada a Valldoreix, va dedicar 16 anys de la seva vida a la política, començant el camí a l'MD d'allà de Valldoreix, a l'oposició. Després va incorporar-se com a regidor a l'Ajuntament de Sant Cugat de la mà de Lluís Recoder. Posteriorment també va coincidir amb Mercè Conesa. No obstant això, la seva trajectòria professional va fer un canvi de rumb i es va volcar en el dibuix, una passió que la va dur en l'última etapa a coordinar activitats artístiques del grup Catalònia. La vetlla serà avui, de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre, al tanatori de Mirassol, i el funeral s'oficiarà demà, a les 10 del matí, a l'església protestant de Valldoreix. Res, simplement, quin record teniu vosaltres de la Susana, en quins moments vau coincidir, segurament Jordi com a regidor, no? Alguna
no,
vegada vas coincidir?
No
vas coincidir.
Jo, home, jo soc regidor d'una altra generació. Jo el 95 ho vaig deixar-ho ja. No, jo vaig coincidir, suposo que bàsicament també, igual que la Neus, al patronat de la Fundació Universitat de la Pau, que era, ella venia normalment en representació de l'alcalde o l'alcaldessa, i bueno, jo la coneixia com a regidora, no? I no vaig tenir una relació molt estreta, però bueno, sempre sap greu que es mori una persona, i el que s'ha d'agrair és això, que fos una persona que independentment del color, doncs, dediqués anys a la gestió de la cosa pública. Jo sempre els crec que és una feina, independentment de consideracions d'altra ordre, molt noble, i la gent que s'hi dedica jo crec que mereix un reconeixement, no? I en aquest sentit, doncs, vagi el meu reconeixement.
Molt bé. Neus?
Jo sí que vaig tenir molt tracte amb la Susana, perquè va ser durant els anys de regidora estava al capdavant de la regidoria de drets socials, migració, cooperació, bueno, aquestes regidories que canvien, però en realitat el tema sempre va ser, durant el temps que s'hi va dedicar, va ser la nostra, com a Unipau, va ser la nostra regidora referent. En representació de l'alcalde, sabeu que el patronat de la Unipau, l'alcalde és vicepresident, però sempre delega amb la regidora o regidor que porta el tema, no? I en aquest sentit la Susana va ser membre del patronat, i la veritat és que va ser sempre una persona molt propera, molt amable, molt al tanto, amb la que sempre vam poder comptar per qualsevol cosa, independentment de la, com deia el Jordi, no?, del grup polític que representés, sempre va ser una persona molt, molt, molt propera, molt amable, molt carinyosa, que se sentia que formava part de la Unipau també, i en aquest sentit, la veritat, després li he perdut la pista, després de que va deixar la regidoria, però, bueno, la recordo amb molt carinyo i em sap molt greu, la veritat, i em sap molt greu també per la seva família, que no, aquesta pèrdua tan important.
Molt bé. Joan Ramon, no sé si vas coincidir amb ella.
Vaig coincidir a l'època periodista, jo era, portava la secció de política i economia al Tot Sant Cugat i al Diari de Sant Cugat quan encara existia, i tot i que no era ben bé del meu àmbit, perquè com bé comentaven, estava més centrada en el tema serveis socials i tal, jo estava més amb la brega política diària, però vaja, sí que en aquest cas, com a professional i amb el tracte amb la premsa sempre, vaja, no era d'aquestes regidores que a vegades t'esquiva el cop, sinó que li agradava entrar en el conflicte, si se li pot dir així, en el bon sentit, perquè era apassionada del que feia. Que a vegades, un que també ja té uns anys, veu regidors i regidores que estan més o menys a sobre dels temes, o més o menys implicats, o més o menys ficats fins a dins, i era una persona que, en aquest cas, per la sensació que em va donar a mi, de les que s'hi ficava fins al fons i s'implicava molt en les matèries que li tocava, i tampoc des del tracte personal, haig de ser sincer, no van, vaig tenir gaire, però vaja, coincideixo que és una llàstima que persones com aquestes, que han estat molt vinculades a la ciutat, molt vinculades a Valldoreix també, en aquest cas, doncs ens deixin sobretot tant d'hora.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots tres, des de Cugat Mèdia també ens sumem el condol a la família, a la família de, diríem, del grup de Junts i a la seva família en particular, i com he recordat avui hi ha la vetlla des de les 10 del matí a les 8 del vespre al tanatori de Mirassol, i el funeral serà demà a les 10 del matí a l'església protestant de Valldoreix. I ahir el ple, com comentava al principi, va començar precisament amb un minut de silenci, com no podia ser d'una altra manera, en record de la Susana Pellicer, i es van tractar moltíssims temes. Va ser un ple d'aquests de 48 punts, bastant dens, amb moltes notícies. Convido a la gent que ens escolta que entri a la pàgina web de Cugat Mèdia, que vam estar fins molt tard escrivint,
els espantarà.
No ho descarto, però en tot cas, qui li interessi els temes o em interessi algun en concret, doncs el pot trobar, perquè crec que ho hem explicat pràcticament tot del que va passar ahir. Però amb vosaltres volia parlar d'un parell que potser pot generar una miqueta més de, no sé si polèmica o controvèrsia, o veurem el que em comenteu. Per un costat, ja el divendres l'Ajuntament, en la roda de premsa prèvia que fan sempre per als periodistes per explicar-nos alguns dels punts més complexes del ple del dilluns següent, doncs ja va anar l'alcalde, que no és un fet habitual, i va voler doncs parlar d'aquest tema de l'àrea metropolitana, del trencament, o diguem-li com vulgueu, de relacions amb l'àrea metropolitana per al tema de la gestió dels transports públics. Us explico. L'Ajuntament reclamarà a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, que subrogui o assumeixi immediatament la gestió del servei de transport urbà al municipi. Per què? Bàsicament, el govern ha decidit plantar-se i exigir a l'administració supramunicipal que compleixi la llei de 2010 que l'obliga a fer-se càrrec, tant competencialment com econòmicament, de la gestió del bus de la ciutat. Sant Cugat ha assumit aquest servei, malgrat no li pertocava, cosa que ha suposat una despesa d'uns 6 milions d'euros anuals. Així, també reclama a l'AMB que torni al municipi uns 20 milions d'euros per aquest abandonament de funcions, i el càlcul el fa des del 2018, que és quan va caducar la concessió. De fet, l'Ajuntament ha prorrogat forçosament aquest contracte amb l'empresa d'autobusos perquè l'AMB doncs, no ha engegat en tot aquest temps la licitació pertinent. La petició ha rebut el vistiplau del ple d'ahir, del mes de març, només amb les abstencions del PSC i d'en Comú Podem. Quins han sigut els seus arguments? Per un costat, el regidor socialista, José Gallardo, que el mandat passat era qui gestionava precisament la cartera de mobilitat i transports i va estar en tractes amb l'AMB, doncs ha qüestionat el canvi d'opinió jurídica de l'Ajuntament en aquest sentit, ja que, el 2022 es va signar un conveni on els serveis jurídics de l'Ajuntament hi van donar validesa, no van dir res del que han dit ara els mateixos serveis jurídics de l'Ajuntament. I a més, Gallardo ha advertit que anar pel camí judicial amb l'AMB és un mal camí, que serà molt més llarg i que no sempre té un bon final. I en la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu dels Comuns, en Ramon Gutiérrez, que ha dit que això, no? El tema aquest dels serveis jurídics, que el 2022 van dir una cosa i ara en diuen una altra. Per tant, davant d'això, és un tema una miqueta, diríem, potser massa tècnic per entrar en el detall, però sí que és un gest polític important el que fa l'alcalde el divendres i ahir, plantant-se davant de l'AMB per una deixadesa de funcions, que segurament això no està en discussió. qui ho vulgui obrir foc, endavant.
Bueno, no sé, s'han plantat ara com es podrien haver plantat fa 15 anys, no? Vull dir, no, 15 anys, no, però 12 sí. Bueno, deuen haver considerat que és el moment, no entro per quins motius, no? Perquè, clar, s'arrossega des del 2010, poca broma, no? Ara, el tema està com perjudicarà... Clar, independentment de la indemnització, sembla bé que demà la indemnització des del 2018, dius, però és que s'està negociant el conveni de traspàs que implicava una sèrie de modificacions per intentar millorar el transport, que tots sabem que, bueno, que no pita, no? Vull dir, a més, jo crec que és bastant difícil tindre un servei eficient a Sant Cugat amb les seves dimensions i tal, però aquest és un altre tema. Jo no sé com afectarà això, no? Clar, la demanda aquesta, si va pel contenciós administratiu, no sé què, això tardarà anys. Aleshores, jo no sé com pot afectar això, el que independentment de que es demani uns endarreriments, que al final poden cobrar-se o no, la negociació aquest del conveni, perquè d'una manera efectiva l'àrea metropolitana agafi tot el tema del transport, no? No sé, és complicat això, no? Però clar, qui ho pagarà, això, els usuaris? D'aquí 10 anys, serà com el Pilar Sandri, que d'aquí 10 anys encara estarem parlant del contenciós del transport i dels endarreriments, no de 4, sinó de 10 anys? No ho sé. El que és evident és que el transport interior de Sant Cugat ha de millorar. El que passa és que jo sempre dic que és complicat, eh? Clar, l'extensió que té Sant Cugat, 48 quilòmetres quadrats, amb els milers de quilòmetres que té, un transport fluid, seguit, amb una intermitència que valgui la pena agafar-lo, que no estiguis una hora donant voltes i tal, bueno, era de suposar que la metropolitana això ho havia de millorar. O ho ha de millorar.
Vinga, Neus, senyor Ramon,
què la veritat és que jo sobre aquesta part... Aquesta part tècnica no tinc opinió perquè
supera i no hem de tenir opinió de tot, està clar.
Però el que és evident és que el transport de Sant Cugat és clarament millorable. Reconeixent, com diu el Jordi, que ha de ser molt difícil, perquè clar, les dimensions de Sant Cugat i les distàncies... Però és imprescindible millorar el transport públic, perquè hem d'anar cap aquí. S'està parlant també de la possible vianantització dels quatre cantons, no? D'ampliar el circuit, els carrils bici. Això, si no va acompanyat d'una millora del transport públic, no serà possible. Llavors, jo no sé, suposo que és evident que és l'AMB qui ho ha de gestionar, i que per la via contenciosa... comparteixo que si anem per aquí, clar, s'allargarà i quan això és, i mentrestant ni s'aplicaran millores, ni s'aplicaran, no, ni es renovarà la flota, ni es faran les, no, les accions necessàries per avançar en la millora del transport públic.
Jo, respecte del moment de la plantada, pot tenir alguna cosa a veure amb que les finances municipals no passen pel seu millor moment. I com que ens consta, perquè cada tertúlia que vinc surt algun, per un departament o l'altre, surt alguna retallada pel tema de com estan les finances municipals.
Després en parlarem.
Segur, si en parlem cada dia. Per tant, el moment de la plantada deu tenir a veure amb això. Sí, si has estat pagant una cosa que, teòricament, segons la llei no et toca, és dir, doncs home, ara justament que m'estic estrenyant el cinturó, doncs això ho deixo de pagar. Suposo que aniríem fantàsticament bé, 20 milions d'indemnització, millor podríem tenir una festa major un dia més.
Sobre el dèficit, no? El dèficit no és 23
sí, són uns
milions?
20, 25, depèn de qui
t'ho digui. Ara mateix anava a fer aquesta...
Depèn de qui t'ho digui, sí, depèn de qui t'ho digui, però...
Exacte, efectivament.
En qualsevol cas...
Ahir el Bruguerol es va dir 23. Doncs pues mira, vale, ja tenim cobert el dèficit.
Sí, sí, però després em sembla que el Benejam em deia 25, i llavors quan parles amb els socialistes te'n diuen que 16, bueno, no sé, és igual, no ens hi ficarem, sí, perquè tampoc he vist jo els Excels. Però vaja, en qualsevol cas el moment de la plantada l'entenc perfectament, i a més el revestiment aquest o d'aquesta acció política dura està clar que d'això no han volgut fer bandera. Va sortir l'altre dia fins i tot un petit reportatge al Telenotícies Comarques on no només sortia l'alcalde queixant-se d'aquest problema, sinó que sortien també usuaris dient una mica el que dèieu vosaltres dos, que el servei d'autobús de Sant Cugat és lent, és ineficient, la freqüència és molt dolenta, i llavors, d'alguna manera, amb aquest cop de puny sobre la taula, expresses i manifestes els dos problemes. Un, que l'autobús de Sant Cugat no va bé, o sigui, els usuaris no el perceben com un servei útil i eficient, i dos, a sobre, l'estem pagant quan no ens tocaria. Per tant, em sembla més que pertinent aquest cop de puny sobre la taula. Ara bé, si s'ha de fer contenció administratiu, si hem de negociar, m'imagino que elevar-ho a contenciós administratiu revesteix de més contundència política, si se li pot dir així, que es podria fer pactat, segurament, però vaja, jo crec que també i els polítics amb segons quins gestos donen més importància o menys, donen més rellevància o menys, o més energia o menys, a segons quins temes, i està clar que aquest han volgut fer una mica més de bandera.
Aquí l'únic problema és si el contenciós aquest endarrerirà o, deixeu-me dir la paraula, encabronarà les negociacions per traspassar el servei. Que és a suposar, i sempre es deia així, que era havia de millorar, vaja, que la gestió aquesta a nivell metropolità no li faria més. Bueno, ja ho anirem veient, no?
Bueno, de fet, o sigui, negociar, entenc que han negociat, segurament, diguem, sense que ho sapiguem, però de més, a més, fa, crec que va ser fa la setmana passada o fa dues, ara no me'n recordo, que va venir Jaume Collboni a l'Ajuntament de Sant Cugat. Aparentment semblava una reunió com de tràmit,
sí.
Però ara veient aquesta reacció, de tràmit no en tenia res en aquell moment, però no se'ns va explicar exactament ni amb el to, sí, sí. Etcètera.
La sinó... foto era molt bonica, però hi havia despatxos.
Va signar el llibre de
la visita, sí, etcètera.
A més, cal dir una cosa, no deu ser l'únic municipi Sant Cugat que trasllada o ha traslladat o traslladarà el tema transport a la metropolitana. Aquí l'element precedent també és important, saps?
No, no, està clar, i veurem com acaba, quin camí s'acaba agafant i quina és la solució final. Veurem. Com dèiem, ja hem fet un petit spoiler, el següent tema del qual volia parlar...
No tenim diners.
És precisament aquest. O sigui, ara és la confirmació d'allò que es va dir el setembre, i per això el ball de xifres, que ara deies, Joan Ramon, perquè el setembre l'Ajuntament va dir 25, no? Va fer un càlcul així... més o menys aproximat, mai el pots dir fins que no tens la liquidació, i sempre se'ns deia al març tindrem la liquidació. Vinga. Doncs ahir la vam tenir, es va donar compte en el ple de quina és aquesta liquidació del 2023, i això vol dir que el consistori ha acabat el 2023 amb un dèficit de 22,3 milions amb un estalvi net de 10 milions negatius i un romanent de 295.000 euros. Per això aquí al ball, no? És a dir, realment el d'estalvi net negatiu és de 10 milions, però el dèficit total és de 22, no? Aquí ja hauríem d'entrar molt més en detall, però en tot cas aquest és el resultat final, que diguem, reforça el tinent d'alcaldia d'Economia, que des del primer dia va estar parlant d'això, tot i que ahir no va pronunciar la paraula forat.
No, i... no fa de gaire bon dir.
Exacte. I el Marco Simarro, el portaveu de la CUP, va voler subratllar això, diguem, el canvi de to en les paraules del govern a l'hora de definir la situació econòmica i de culpabilitzar. Van deixar per l'oposició, evidentment, diguem, el PP i Vox van ser els més durs en aquest sentit, de culpabilitzar el govern anterior. En canvi, Junts ja no ha sigut tan beligerant en aquest sentit, ha canviat el to, ho ha explicat els números, això sí, però no és tan beligerant a l'hora de buscar el culpable d'aquest fet. I en Carles Brugueroles, el tinent d'alcaldia d'Economia, com deia, també ha dit que el govern està compromès a revertir la situació aquest mateix any i de la manera més innòcua possible. Això ho han repetit diverses vegades, és a dir, que no es noti en els serveis municipals. S'està notant, evidentment, en moltes àrees, però almenys no toca os. Diguem, aquesta és una mica el seu objectiu de les retallades d'aquest any, que vol que siguin més dures aquest any perquè no ho siguin els propers, no arribin a tocar os. I a més, en Brugueroles ha enumerat algunes de les mesures previstes per sanejar els comptes. Per un costat, espera l'arribada dels ingressos provenients de les plusvàlues, de l'ICIO, que és l'impost de construcció, la taxa d'obres, la venda de patrimoni i el pla de sanejament, que creu que farà que tot plegat, diguem, aquest 2024 ja es pugui revertir molt bona part d'aquests 22 milions i tal. Bueno, bàsicament, és curiós. Si més no, és curiós que els 22 milions coincideixin amb els 20 milions que demanen a la MEBE, encara que dubto que arribin aquest any per poder tapar el forat.
Seria fantàstic.
No traurà la cartera el senyor Collboni i els posarà sobre la taula.
Vaja, no crec que el senyor Collboni no crec que els posi, no crec que passi, i menys, si va amb contenció administratiu. O sigui, pot tardar uns quants anys a que arribin, si és que arriben, i per tant no s'hi pot comptar que arribin aquests.
Correcte.
Això del... clar, si no estàs a dins i no segueix el dia a dia, és complicat, eh? Mm-hmm. Ja és complicat normalment entendre un pressupost municipal. A mi em va costar un temps. Però, clar, aquí hi ha moltes variables. persones. Eh? Un, no sabrem mai, jo crec, la xifra exacta, no la sabrem mai. Dos, em consta que el pressupost del 2023 es van tallar a partides del 2024 per inflar una mica el deute i així allò dir, hòstia, aquests se'ns han deixat una situació absolutament insuportable i de pas en el 24 farem la viu-viu i sortirem del forat, no? Bé, això són coses que passen. Tercer, entenc que no poden ser especialment corrosius a l'hora d'analitzar o d'etiquetar aquest dèficit, diguem-ne, perquè, carai, qui tenia l'alcaldia i dirigia la gestió municipal està l'equip de govern. Per tant, home, per un problema, ja és un problema de dignitat, no? Hòstia, no et poden estar fotent la banderilla, no?, del deute quan estàs allà, en teoria, entre parèntesis, governant, no? I tercer, és cert que, a veure, les retallades no han sigut minúscules, eh? Jo me recordo que es va dir, perquè, clar, això té una certa projecció pública, tema subvencions no es tocarà. Jo sóc d'una entitat que ens han retallat el 30%. Afortunadament, tenim estalvis i... Bueno, i entenc que hi ha situacions pitjors que la nostra, eh? No em queixo, eh? Només constato el fet. I l'altre dia em deien que tota la partida de cooperació ha quedat reduïda al 1%, no? Vull dir, home, l'impacte...
L'1% no.
No?
L'1% seria...
L'1% del que era, no?
Ah, vale.
Ha quedat reduïda la partida... No, no parlo del 0,7%, no. La partida de cooperació en general que ha quedat reduïda a l'1% del que era.
No existeix. O sigui, gairebé a zero, no?
Gairebé a zero. Activitats de sensibilització, per exemple, no. Em sembla que tenen un pressupost de 6.000 euros, no sé. Molt poc. Està pràcticament desapareguda.
De fet, segurament és la... Bueno, no ho sé, si coneixes per comparar, però deu ser dels sectors més afectats, no? Cooperació.
Jo crec que sí, perquè a més és un sector que, bueno, té poca incidència a la ciutadania, no? Segurament si no es dedica a res, doncs molt poca gent se n'assabenta. A la Unipau estem pendents encara de signar el conveni, no tenim notícia, però bueno, per el que hem vist com consta en el pressupost, la rebaixa també, no sé, crec que és superior al 30%, però... Mm-hmm. Però encara no ens ho han confirmat, no tenim notícia oficial de que sigui aquesta, però està clar que les s'estan fent unes rebaixes substancials, seran innocues relativament, depèn de com ho miris, no? Però
suposo que cadascú veu...
Depèn de l'evolució que facis de l'activitat retallada, no?
Correcte, clar. Suposo que també, en aquest cas, quan diuen que seran innocues, vol dir que no afectaran els serveis, per entendre'ns, bàsics de què la gent necessita per sobreviure de la ciutat. Clar. Llavors, en aquest cas, per exemple, cultura, cooperació, jo què sé, esports, hi ha coses que dius, home, ho necessitem per viure? No. Però això no vol dir que no haguem d'estar-hi pendents i que no s'hagi d'invertir o gastar-nos diners en això com a municipi.
Sobretot hi ha algunes partides de cooperació que són, jo crec que són fonamentals, com és els pisos d'acollida o tant de persones migrades com de defensores dels drets humans que estan en el programa, com el pis dels nens i nenes saharauis que estan aquí per malaltia. Bé, això és imprescindible mantenir-ho, perquè no els hi pots dir ara marxeu 6 mesos i no pot ser. Vull dir que aquestes partides jo crec que són inamovibles.
Sí, però tu has dit abans, tot depèn de qui ho miri. Hi ha partides que, electoralment, no. Socialment són iniques, és veritat. Tu retalles la partida de l'arxiu municipal?
Sí, sí.
El museu l'han deixat a zero. El museu tenia previst una exposició important sobre Goya i tal. Fem una exposició el mes de maig sobre els 150 anys de la Primera República perquè l'organitzem entre el gel i el museu i serà cost zero, pràcticament, no? Perquè tenim les vitrines, tenim el material, ens ho deixa la Diputació. Però clar, el museu ha deixat a zero. Això aixeca grans protestes? No.
No, més protestes aixecaria, doncs, si deixes això de fer... Imagina, que no va al bus.
No, que no recolzes escombraria.
Correcte, clar.
Que és
clar.
El més visible,
sí,
no?
Sí, sí, o no... els jardinets no els descontroles més, o està clar, les coses que la gent veu, o les voreres no les arregles, les coses que la gent veu són les que... segurament fer referència de que...
El manteniment de ciutat.
Correcte, clar, això bueno, és l'últim que pots deixar perquè és el que la gent més nota i el que, entre cometes, més fem servir.
A part que, des d'un punt de vista legal, són competències obligades.
Clar.
En canvi, cultura,
clar.
Clar, no és.
És un calaix de sastre.
Que cultura... Que...
Bé, el transport tampoc és competència obligada, no?
Però bueno, en aquest cas...
Ah, bueno, però com que no arribaran aquests diners... Ah,
el transport és contenciós obligat.
No, cultura, hi ha, per exemple, hi ha una... partides de serveis socials que tampoc es poden tocar. Jo crec que fins ara no s'han tocat tampoc, com són les beques menjador, bueno, ajuts a la vivenda, vull dir, aquestes coses imprescindibles per a la supervivència d'algunes
persones. Perquè tocar això sí que és, diguem, això... conflictiu a nivell de notícies.
El
que deia
ell,
carregar-se una exposició del museu que tu no sabies ni que havia d'existir, o segons quines, per exemple, subvencions a vés de saber quina entitat de cultura, o activitats culturals que feien i ara no es fan, doncs afecta mira, molt menys...
Però mira Can Maristany, com està repercutint.
Bueno, no, no, i tampoc explicar d'altres, clar que sí. Aixecant. O la pròpia sí. Festa Major que aquest any tindrà un dia menys.
Sí.
Clar, a veure...
Digue-li al teu productor que no vagi demanar calés a l'Ajuntament.
Sí. No, home, ja per la propera pel·lícula a Sant Cugat ja em conformo amb sí. Que em deixin aparcar els cotxes i...
I filmar, cosa. I filmar.
Corre, sí, no serà el moment per estar demanant moltes sí. Coses.
De fet, ara que traieu aquest tema, volia treure el tema de Can Maristany, que ahir van tornar a anar al ple, a l'audiència pública, a queixar-se... i a dir-li que clar, que els 100.000 euros que pagaven anuals és el, va dir, el 0,06% del pressupost, etc. I l'alcalde li va repetir una frase que ens va dir als periodistes un dia amb roda de premsa, precisament preguntat sobre Can Maristany, i l'alcalde va dir, si el problema, si l'únic problema que tinguéssim fos els 100.000 euros de Can Maristany, no seria un problema. Ja estaria resolt. I va dir, diu, el problema és que tenim molts problemes com Can Maristany, no? És a dir, hi ha molts 100.000 euros, molts 100.000 euros sumats, i al final has de...
Bueno, és
has de... Però s'ha tornat a provar una pujada de dietes.
Ara has tret el tema, tu. Ara has tret el tema, tu.
Que... Al final precisament... forma part dels 100.000 euros, saps? Un altre que segurament són 100.000 euros, sí, però... Uh-huh. Tots els 100.000 euros
són
importants.
Estèticament queda molt malament.
Sobretot és, sí, jo crec que és un tema més...
De totes maneres, molt... la funció política és jerarquitzar prioritats.
Exacte.
Si tinguessis calés per fer tot, ja, tu... I les escapatges polítiques baixarien a zero, pràcticament, no? Perquè, escolta, però el problema és jerarquitzar, perquè els diners... Ara sembla ser que són més escassos que altres ocasions, però els diners públics, per definició, sempre són escassos. El tema del Can Maristany, el més fotut no és que es tanqui i es busqui una solució transitòria. El més fotut és que ens hem fotut on han embolat. Farem un centre d'art contemporani, a més en un lloc que estava previst fer 22 habitatges, quan s'està discutint un pla d'acció cultural, que seria on s'hauria d'allò, i quan el pla que va presentar el febrer de l'any passat la taula d'arts plàstiques i visuals a Sant Quant no anava. Això ho critico de sempre. Improvisem. Fotem plans, sobretot els de cultura, que no es compleixen, i en canvi anem improvisant. Que no sé per què fem plans, perquè fem un pla d'acció cultural, si anem improvisant sobre la marxa. Però bueno, això és el...
Si és, el tercer,
és un desideratum.
Si és el tercer que fem i no s'ha fet...
Collons, el segon el vaig coordinar i només el coneix el calaix de l'Ajuntament on està fotut. Vull dir que... Sí. Bueno, és això, no? La improvisació. No,
ahir, sobre el tema de les dietes i tal, ahir el tinent d'alcalde també va voler aprofitar aquesta pujada de dietes de l'oposició per que ja estava pactat, diríem, quan es va pactar en el seu moment el juliol passat, es va decidir el cartipàs, i que va explicar que ha calculat, o sigui, que ha fet el càlcul real del cost del govern actual amb el cost del govern anterior, i malgrat la pujada de sou, el cost global és inclús inferior.
Els càrrecs de confiança, no?
Exacte. Sumant-hi els càrrecs de confiança, és a dir, que el govern tripartit tenia molts més càrrecs de confiança que no el
de tota manera, si no vaig equivocar, l'oposició no demanava que els augmentessin el sou, no?
No, però...
De fet, van votar en contra alguns grups, no?
Sí. Van votar en contra, sí. Llavors, de fet, perquè, tots menys...
Perquè l'augmentar, si no ho demanaven...
Exacte, si no ho demanaven, perquè l'augmenta.
Bueno,
no,
però això és un acord de ple, vull dir...
No, però...
S'augmenta si ho decideix el ple.
No, però qui proposa l'equip de govern? Si l'oposició no ho demanes...
Bueno, ahir van fer...
Algun grup ho demanava, no ho sé, és que no ho sé.
No.
Bueno, potser PP i Vox, sí.
Ah, no sé, és que no ho sé.
No, Vox,
no.
PP.
El PP demanava augment de... Ah, vale.
El PP és l'únic que ho va demanar.
Vale.
O sigui, l'únic que va aprovar tant l'augment de sou del juliol, diguem, sí. Com ahir, els augments de les partides dels càrrecs electes i d'això, de les dietes, això volia dir, les dietes per assistir a plens i les retribucions a l'oposició. El tema està que el PP hi estava a favor, els altres no, ja llavors van votar en contra i ara hi van tornar a votar en contra, però l'alcalde li va fer a l'Aina Balada, diguem, a la regidora d'En Comú Podem, li va dir, diu, ah, diu, això vol dir que hi renuncien. Com que hi voten en contra, vol dir que hi renuncien.
Home, 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 espera.
I clar, va quedar una...
No pots renunciar a un sol pel poder.
No.
Pots ingressar a una ONG.
És el que fa la CUP.
Però no pots renunciar.
La CUP fa això, i bueno, els comuns em sembla que han de part també.
El servei jurídic, el primer que et diria és, no se puede.
També et dic que... independentment d'on estiguem o no, les dietes per assistències a aquest tipus d'actes polítics, Déu-n'hi-do-ret, perquè aquí el company periodista es va menjar el ple igual que tots els polítics, però ell no cobra 577 euros per assistir-hi, que és el que cobra cadascun dels regidors del ple. Després, si és extraordinari...
Els regidors de l'oposició que no tenen... Bueno, que no són, que
perdó,
no són portaveus.
Sí. Després, òbviament, si ets regidor, ja tens un altre sou que
no... Si ets portaveu, tens dedicació exclusiva.
Si és extraordinari, són 623 euros al ple. Després, les comissions informatives, 543 euros. La Junta de Portaveus, 346. 404. Les comissions especials de comptes, 300... No sé, o sigui que... no sé jo si cobreu vosaltres tant per anar a segons quines reunions.
Jo no cobro mai.
Val, o si heu cobrat mai...
Et diré més, quan era regidor tampoc cobrava.
Aquí et paguem més, no? Per venir sí, a la tertúlia.
Mira que el vas és de vidre, tu.
No me'l calcis.
No, el que vull dir amb tot això és que potser, cosa que no crec que es faci, hauríem de revisar això a la baixa una miqueta, perquè... no, vaja, no sé, vosaltres que hi heu estat i més ficats, no, això... no penseu que és una mica elevat segons quina despesa pública per preparar un ple?
Jo s'hauria de veure el global del mes, no? I, clar, tot depèn de les hores que hi dediquis. És a dir, jo, per exemple, quan era regidor, i després va ser tu més dalt, jo a l'època romàntica, el sou, i a més amb el Joan, com que tenia una empresa i es guanyava la vida i tal, es considerava que, escolta, que el del regidor era una cosa que feies voluntàriament i et guanyaves la vida a un altre lloc. Per tant, era un sou absolutament simbòlic. I imagina tu, els dos regidors de llavors d'Iniciativa guanyàvem el mes entre tot plegat, 60.000 pessetes, i ho ingressàvem al partit. Però vull dir que, bueno, jo entenc que els polítics han d'estar ben pagats.
Sí,
i a més, jo dic una cosa, si la dedicació és sèria i cívica i tal, l'important és la rendibilitat política de la feina que facis. Hi ha gent que segur que s'ho guanya i hi ha gent que no s'ho guanya, com el sector privat, no? Ara, hauria de fer números a Sant Cugat, i però jo, en general, a veure, el que em ve la mente, perquè això està fixat anualment, són els del govern, perquè aquests estan fixats, no?
Sí.
I, home...
Home, tenen uns sous que estan per sobre de la mitja.
Que estan a l'equip de govern, el sector privat no ho han guanyat ni ho guanyaran a la vida.
Bueno, o no hi han estat, que és un altre...
Està ben pagat,
sí.
I independentment de la teva opció de gestió pública i tal, avui dia, des d'un punt de vista estricte incrementístic, ser regidor o alcalde d'un municipi surt a compte.
Sí, tant.
I tant.
Jo deixo aquí, eh?
No, i tant.
I aquest és un debat que he tingut moltes vegades amb companys i tal, que opten per l'opció fàcil de... Els polítics cobren molt, no? És a dir, aquell l'antipolítica...
Jo dic que cobren molt,
No, estic dient que ho facis tu, home. Però que ahir el Carles Brugueroles va, en aquesta explicació, no?, dels sous, de si és populista o no, criticar l'augment de sous, etcètera, i va fer aquest càlcul dient, no?, és que aquest govern cobra en el global és més barat que el govern anterior, etcètera. Va fer una reflexió que crec que és bastant encertada. Llavors l'apliques com vols, però... Diu, quan fem llistes electorals, quan tu vols un bon professional que vingui i t'aporti valor, molts ens diuen que no, perquè...
Tenen una feina...
A la inversa del que acabes de dir, perquè en el sector privat guanyen molt més. I no volen venir, hi ha l'exposició pública, etcètera. Per tant...
Les dues coses són veritat. Que hi ha gent que renuncia a la política perquè el sector privat està guanyant més i probablement s'ho passa millor, i gent que el sector privat no ho ha guanyat ni ho guanyarà en la vida.
I repeteixo, gent que ni tan sols està al sector
privat. I llavors això explica dues coses. Perquè hi ha gent que no s'hi posa i perquè hi ha gent que no vol sortir.
Correcte.
I ho deixo aquí.
Sí.
És que passen les dues coses.
Sí.
Jo crec que estem d'acord en que els polítics han de cobrar i han de cobrar bé.
Sí.
No han de passar gana.
Està clar. Ara bé, també et dic que jo crec que en el moment en què això es descompensa una mica és en el que... diguem, cobrant massa bé, tenint en compte el que pot ser una mitjana normal de la classe o de la ciutat o del país o com ho vulguis dir.
I també el que ha passat en aquest mandat és que ajuntar la rebaixa del pressupost, no?, i les dificultats econòmiques de la ciutat, no?, retallant per tot arreu, fins i tot en un dia de la festa major, i ajuntar-ho amb augment de sou dels polítics que ja cobraven bé en el mandat anterior, sobretot queda molt lleig i és molt poc pedagògic. Això fa mal, la gent pel carrer ho diu constantment.
Sí.
Constantment, ja. Rebaixen però s'han pujat el sou.
I a més, no està en conseqüència amb el que estàs fent en els altres departaments. Si estàs retallant en cultura, estàs retallant en cooperació, estàs retallant en esports, doncs retalla també en política. O sigui, seria una cosa lògica, que jo entenc que és més barat que els altres anys i té raó i fantàstic, però hauria de ser una partida més que d'aquests 100, d'aquests 30, d'aquests... Ostres, doncs si m'està costant la política l'any 2 milions d'euros, m'ho invento, doncs anem a intentar baixar-la a 1.700.
Clar, rebaixem,
doncs,
no?
Com qualsevol altre departament. Sí. I això és el que tu dius, la ciutadania, ostres, li fa mal, perquè està veient com l'exposició del museu no es fa, com el concert d'aquest ara l'hem retallat, com la cooperació... És... I, mentrestant, tu, millor que l'any passat. Estèticament, no sí, ajuda.
Jo torno a allò de la rendibilitat política, dels càrrecs. A veure, no diré noms i cognoms, ni sigles, ni res, eh? A l'Ajuntament de Sant Cugat, igual que suposo tots els ajuntaments, hi ha regidors que no es guanyen el sou. I dic regidors amb responsabilitats. No es guanyen el sou. Així de clar.
Sí, sí. A veure...
Així de clar. Hi ha gent que està guanyant 20.000 euros l'any, hòstia, i t'asseguro que treballa bastant més i el seu treball té més rendibilitat i es nostra bastant més que gent que està guanyant 50 i pico, 60 o 70 i pico.
Però en la política en general...
Jo deixes aquí?
No vull posar el dit
a l'ull. No,
i a veure, tots aquí ja tenim algun cabell blanc a dalt o a la barba.
Jo vols.
I per tant, què vol dir? Que n'has vist de tots colors de tots els partits, treballadors fins al final i menys treballadors, per dir-ho finament, de tots els colors. El que problema, si és que n'hi ha a la política, és que fiscalitzar això, o sigui, no és com una empresa que t'acomiaden si no fas el que has de fer.
I tant.
Aquí, escolta, no fas el que has de fer i estàs 4 anys cobrant el mateix i després, si tens sort, potser el partit ho ha vist i ja no et posa les llistes a la propera. I he dit si tens sort.
I si és una coalició o ets la quota dintre d'una candidatura, encara ho tens millor.
Per això. Que
I aquí no vull dir noms, tampoc.
De la manera que està muntat el sistema polític, amb la força que tenen els partits, i el que et beneficia a tu com a persona estar més amunt o més avall a una llista, fa que aquesta meritocràcia canviï per una amitocràcia dins del partit, o de la persona o les persones que fan la llista. I moltes vegades, i això ho sabeu vosaltres que heu estat i ho heu vist més que jo, el fet d'estar número 3 a una llista que suposa ser regidor encara que sigui de l'oposició, no depèn, a lo millor, de lo bé que ho hagis fet o de lo professional que siguis en el teu sector, sinó de com d'amic ets o com de feina pel partit has fet en segons quins àmbits. I això és un problema per la política en general, no a Sant Cugat. Ara ja no és un problema de, ostres, que Sant Cugat va malament per això. No, això està a Sant Cugat, a Barcelona, a Castellfollit de la Roca, a la Diputació i a la Generalitat i el Govern d'Espanya. O sigui, passa a tot arreu on, perquè el sistema de partits que tenim des de la Constitució del 78 és aquest, i el que es premia no és fer-ho bé en segons quina feina, sinó
la lleialtat.
El que tu estiguis de lleialtat amb un partit o a les persones que fan la llista.
Bueno, hi ha barreja de tot. Hi ha missió política, hi ha lleialtat, hi ha que molta gent no vol ser-hi. Oh, hi ha partits que tenen... Quan venen els municipals, hi ha problemes també per la llista. Els que tenen més opció d'estar governant potser ho tenen més fàcil. Mm-hmm. Els que saben que estaran a l'oposició o que no sucaran gaire, aquests, a vegades hi ha gent que diu no, tu, jo no vull ser regidor. Tal, tal. Bueno, és complicat. Mm-hmm. De totes maneres, és veritat que, ostres, pels motius que siguin, a vegades, ostres, jo no vull comparar amb quan jo era i tal, no? Perquè ho diu gent amb més objectivitat des de fora. Diu, hòstia, però és que, hòstia, el nivell ha baixat molt,
Però també vosaltres, i perdoneu que jo sóc d'una altra generació, sí, però no, vosaltres també veniu d'un activisme polític època on no hi havia llibertats.
Sí.
I per tant, jo crec, i a mi em dóna la sensació, jo que només tinc 40 anys comparat amb les vostres lluites polítiques, i en aquell moment hi havia, les persones en general, la societat estava molt més polititzada perquè tenies un alguna cosa que lluita en contra. Ara, que com aquell qui diu, jo m'hi he nascut ja i Espanya va bien, no?, que deia l'altre, jo crec que costa més trobar persones polititzades a nivell d'implicació amb un partit, amb una idea, amb una ideologia, que a la vostra època, que era, que ni que sigui per reacció a un, diguem, a una dictadura, era com molt més fàcil que aquestes persones existissin. Ara, trobar aquesta motivació, penso, i em dona la sensació, que costa més. I això fa també que s'hi posin, doncs, el millor...
Ara la política és més professional, sense dubte. Jo això ho dic gràficament. Quan jo vaig allà a l'Ajuntament, havia fet molt de carrer, i ara entren directament des de la Facultat de Ciències Polítiques. Per resumir-ho, de manera contundent.
Sí, jo crec que va per aquí, perquè jo crec que s'ha professionalitzat tot molt. A la nostra època, tant la política com l'activisme era una activitat voluntària, i hi havia molt moviment perquè també teníem coses per lluitar en contra, però ara també hi ha coses per lluitar en contra, i en canvi, tant la política com els moviments socials estan com deixant d'existir. Ho veig claríssimament en el Moviment per la Pau. Abans, el Moviment per la Pau era un moviment molt fort, voluntari, activista, que sortíem al carrer, que hi havia moltíssimes entitats amb molta gent voluntària. Ara no existeix. Existeixen professionals. Existeixen diferents entitats que tenen professionals que treballen, una federació d'ONGs amb la que hi ha un equip tècnic gran. Vull dir que hi ha molta gent molt professional, molt formats, que en saben molt, però tu ara convoques una manifestació, i no serà perquè no tinguem raons per sortir
al carrer. No, mare de Déu, si guerres avui en dia n'hi ha de bèsties a bastants llocs.
Que, doncs mira on està el moviment, no existeix.
Això són vasos comunicants. Amb menys societat civil, segueixo esquematitzant, més professionalització de la política, són vasos comunicants.
Sí, però jo crec que és al revés. És més professionalització que deriva en menys societat.
Bueno, no sé qui és el primer o la gallina, però... Suposo que hi ha un feedback.
Però és així.
Jo crec que després això el que provoca és que amb diversos polítics, i ja et dic, no estic ni posant noms ni dient no, Sant Cugat, estiguis molt allunyat del que és la ciutadania normal. O sigui, començant, i ara sí que diré un nom, el propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, on ha treballat a la seva vida?
No ho sé.
No, jo t'ho dic jo, a Esquerra Republicana. O sigui, ve de les joventuts, a no sé què, ara sóc el secretari de qual, ara me'n poso aquí a conseller de no
Jordi,
sé què.
I el Jordi Puigneró, on ha treballat?
Va treballar una època a IBM. Sí. IBM. Sí. Dic el president, perquè és el, diguem, el de tots, el que més representa.
És el més...
Però podríem dir d'altres partits, no és que tingui res en contra Esquerra Republicana, però és per posar, diguem, ara mateix el president de la Generalitat és una persona que no ha tocat l'administració, una empresa privada. I podem dir consellers de l'època de Convergència, del PSC, del PP, n'hi ha uns quants d'aquests. I això jo crec que és una llàstima, perquè, vaja, no sé, la majoria de persones han treballat en una empresa, han treballat ni que sigui de funcionaris, vull dir que han treballat més enllà de fer política. I això jo crec que allunya una mica de la realitat als nostres dirigents.
Si tu agafessis, ja sé que és una culpa extrema, el primer mandat 79-83 i l'actual, i fessis comparacions.
Home, i tant. Sí.
Espectacular, eh?
Parlament.
En tots els sentits. Sí, sí, sí. O el Parlament del 80-84 i l'actual. Sí.
Bueno, també perquè si mires enrere del 84 tampoc et podies dedicar gaire a la política, perquè si t'hi dedicaves podies acabar una coneta.
La procedència de la gent. Sí, la procedència dels regidors i la procedència dels diputats.
Sí, és així. Bueno, no ens hem quedat temps a l'últim, però ja estàvem molt enfrescats amb aquest tema, i precisament el tema Pere Aragonès i llistes, etc., és precisament el que volia treure, que és que ahir el president de la Generalitat va convocar oficialment les eleccions al Parlament de Catalunya per el diumenge 12 de maig. Seran eleccions 9 mesos avançades a quan tocaven, perquè el govern d'Esquerra no va poder aprovar els pressupostos. Us volia preguntar si, més enllà de la valoració d'això, és com afectarà això a la política santcugatenca, precisament perquè dos dels partits que lluitaran més aferrissadament per la presidència són els que manen aquí juntament, i en una ciutat d'aquesta mida normalment aquí acaba arribant en un poble més petit potser
mira,
no, però aquí
ara seré molt capciós. No afectarà, i els motius els hem parlat abans.
Jo crec que sí que afectarà, i que a Jordi Puigneró li queda poc de regidor.
Vale, però he de referir a la relació entre els dos partits. Sí.
Ah, vale.
Bueno, és que potser també està relacionat. Seguim. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres. I recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.